Sempre m'ha agradat molt gran part de la cultura japonesa. Probablement gran part de la culpa la tenen els dibuixos animats i els videojocs. Probablement el fet d'haver crescut mirant Mazinger Z, el Doctor Slump i Bola de Drac i jugant a les consoles de Sega i Nintendo han introduït tants inputs positius d'aquelles terres que fan que aquella gent ens caigui bé. En les pel·lícules de la Segona Guerra Mundial, els alemanys ens cauen molt malament, en canvi els japonesos semblen simpàtics. Fins i tot els de Pearl Harbor, a la pel·lícula, no semblaven tan dolents. És per això que quan t'endinses molt més en aquella societat hipercompetitiva i hiperapretada en una gran illa del Pacífic, el que pot passar és que et decepcionis. Perquè els creadors de Doraemon, Son Goku, Hello Kitty i Video Gelai viuen en un país on milers d'adolescents, cada vegada més, es tanquen a la seva habitació sense voler sortir ni saber res del món exterior. Una autèntica epidèmia cada vegada més freqüent i de moment incomprensible des del nostre punt de vista. Aquests joves es queden dins la seva habitació i segueixen el que passa fora a través de la televisió i dels videojocs. Evidentment, ningú pot culpar els videojocs d'aquesta situació. Seria com donar la culpa de la bogeria del Quixot als llibres de cavalleries. Però alguna cosa poc agradable hi ha en una societat que permet que alguns dels seus membres més joves, el seu futur, de fet, decideixin empresonar-se voluntàriament. Ni tot és blanc ni tot és negre. Segur que totes les coses es poden veure des de punts de vista diferents i cada societat té la seva forma de funcionar i de fer les coses. Però de vegades és més preferible ser prudent que caure en el tòpic. Game over. Mona catalana. Game over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. El reportatge de la secció Game Classics d'avui està dedicat a l'empresa programadora de videojocs Ultimate Rare, una de les marques necessàries en la història de l'oci digital que ha programat alguns dels grans clàssics de la història.
Al Game Masters, la tertúlia del programa, analitzarem la història de la marca Rare, amb els seus millors videojocs i el seu futur més immediat.
També tindrem l'oportunitat de descobrir l'argument d'un dels grans shoot-em-up de plataformes, el Probotector.
Per acabar el programa, analitzarem les actualitats dels videojocs a la secció Game Now, amb les novetats més importants de PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC i Game Boy Advance.
Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover@onacatalana.com. Des d'ara mateix i durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Game over. La marca Ultimate va començar a programar videojocs als anys 80 amb un èxit inicial espectacular. Jocs com Jetpack, Attic Attack o el Night Lore formen part de l'Olimp dels jocs dels petits ordinadors de 8 bits. Més endavant, Ultimate canvia de nom i es passa a dir Rare. Amb aquest nou segell, i especialment amb la seva fructífera unió amb Nintendo, crea alguns dels millors jocs vistos en consoles com la Super Nintendo. Anem a descobrir més sobre la història d'aquesta marca amb aquest reportatge d'Albert Murillo.
Escolteu aquest so. Forma part del joc de Spectrum Jetpack, un videojoc difícilment superable. Té les característiques pròpies d'un gran arcade, jugabilitat i originalitat. Tot amb menys de 16K de memòria. Controlem els moviments d'un astronauta que intenta muntar les diferents parts del seu coet per enlairar-se. Aquest és el primer videojoc programat per Ultimate Play the Game l'any 1983. De Jetpack se'n van vendre més de 300.000 còpies. Més tard, Ultimate es faria anomenar Rareware, més coneguda com Rare, una de les cases desenvolupadores de software més conegudes del món. Game Classics. L'any de l'aparició d'aquell primer videojoc, Ultimate Play the Game programava jocs per l'ordinador ZX Spectrum. Els quatre primers jocs, Jetpack, Psst, Cookie i Transam, estaven programats pel ZX Spectrum de 16K. Per aquelles poques possibilitats tècniques que oferia aquell ordinador que comptava només amb 8 colors, Ultimate oferia productes molt cuidats i que sempre varen estar molt ben puntuats a les revistes de l'època. Un d'ells, el Transam. Consistia en la conducció d'un cotxe on l'usuari podia controlar-lo a través dels 360 graus. Gràcies a aquest èxit, Ultimate s'estableix com la primera gran companyia de software per Sinclair Spectrum. En van programar 16 en 5 anys. En aquella època, l'empresa fundada pels germans Tim i Chris Stamper comptava amb una plantilla de 5 persones. Després de l'èxit del Jetpack, Ultimate prova sort amb Lunar Jetman. aquesta vegada el control del nostre astronauta i afegim el dispar làser tipus Defender. Una de les característiques més destacades del programa, com a manera de segell, la qualitat dels seus gràfics, que són grans i amb detalls molt clars. No ens estranya gens que un dels seus lemes sigués Arcade Quality Graphics. Amb aquest joc, Ultimate comença a programar en la versió del 48K de l'Spectrum intentant exprimir al màxim les característiques d'aquesta màquina. Recordat per molts, aquest so pertany a la Tic Tac i és de l'any 1984. L'estat descomposat d'un pollastre rostit ens va indicant el nivell de la nostra vida. Sabre Wulf és considerat com un dels millors videojocs de l'època inicial d'Ultimate. A partir d'aquest videojoc, no només ho farien per l'Spectrum, sinó que també treballarien per Commodore o MSX. I arriba el primer joc de la història amb una tècnica de programació nova creada per Ultimate. La tècnica Filmation apareix per quedar-se. Ho fa amb Night Lore. Un joc només a dos colors per intentar accelerar un motor gràfic esplèndid. Estem parlant de tres dimensions en una màquina de 8 bits i 48K. Diferents cases desenvolupadores com Ocean o Firebird van continuar programant amb aquesta idea visual. A partir d'aquí, els fets es precipiten. Ultimate Play the Game comença a gestionar la venda de la marca per convertir-se en una altra. I és que noves perspectives arribaven al món del videojoc. Noves consoles i nous mercats omplen d'il·lusió a l'equip d'Ultimate. Abans d'això, programen Underworld, Alien 8, Nightshade i Gunfright. A partir d'aquí es programen quatre jocs més: Pentagram, Cyberum, Martianoids i Babbler, amb la marca d'Ultimate, però sense els seus programadors originals. Tots ells són ja a Rareware. L'empresa comença a treballar per la nova consola de 8 bits de Nintendo. Una paleta de colors molt més gran i unes possibilitats tècniques que permetran a la casa anglesa lluir-se més en els seus treballs. Un dels primers per la NES és RC Pro-Am, on controlem uns vehicles a radiocontrol. El joc és molt divertit, ràpid i addictiu. El mateix any 1987 apareix Wizards and Warriors, que salvant les distàncies el podem comparar al Underworld de l'època de l'Spectrum. Després de l'èxit de RC Pro-Am, arriba Cobra Triangle. Aquí controlem unes llanxes motores. L'any següent apareix Anticipation, una espècie de Trivial, un joc innovador per una consola. Acosta a la família el fet de jugar davant d'una pantalla. L'any 1991, Rare crea Battletoads. Era la resposta de Rare davant de jocs com Streets of Rage o Final Fight, que després continuaria amb Battletoads in Battlemaniacs per la Super NES. Per a Super NES també. I després de comprar els drets de Donkey Kong a Nintendo, programa Donkey Kong Country, una meravella gràfica encabida en el primer cartutx de Super NES de 32 megas. Rare s'hi va gastar 10.000 milions de dòlars en publicitat als Estats Units. Per fer el joc, varen utilitzar una estació de Silicon Graphics. En aquella època, poques productores de cinema podien llogar-les. Amb aquests aparells, varen crear una nova tecnologia anomenada ACM, Advanced Computer Modeling, similar a les tècniques utilitzades al cinema en pel·lícules com Parc Juràssic.
Doncs sembla que avui se'n gira feina perquè tenim molt de tema, perquè tenim una marca que de fet són dues i tenim una gran història carregada de bons jocs. Anem a la tertúlia.
Game Masters.
Entrem a la tertúlia per parlar en el Game Masters d'avui. Som l'Albert Murillo, l'Antoni Hortal, en Francesc Blasco, en Xavier Serrano i en Jordi Selles. Benvinguts tots.
Hola,
plegats.
Hola.
Una setmana més. Avui tenim dues marques que de fet són una, que va canviar amb la història, no? Per què va, Albert, això del canvi aquest de marca, a banda de ser doncs, això, una renovació, no sé, com una rentada de cara corporativa, suposo que alguna cosa també a nivell accionarial intern devia haver-hi, no?
Suposo que sí. Va coincidir també pel fet que van deixar els ordinadors domèstics de 8 bits per anar directament a Nintendo,
I jo suposo que es van proposar doncs, també canviar el nom per canviar una mica la imatge, no?
Per tant, comencem a parlar de Ultimate Play the Game. De fet, era el nom sencer de la marca, el que passa que la gent la coneixia com a...
Gran eslògan, atenció, eh? Exacte. Ultimate Play the Game.
Exactament.
Està bé, com a marca està bé.
Que, de fet, és una mica el que llavors va recollir l'Electronic Arts amb el It's in the Game, no? Que, doncs, tots els jocs d'Electronic Arts que començaven amb aquest eslògan. Ultimate Play the Game, coneguda com a Ultimate en les nostres èpoques dels anys 80, que era quan començàvem a jugar amb tots aquests jocs, una marca que va crear jocs que, de fet, són autèntics mites, no? Tenim aquí uns quants exemples damunt la taula i podríem començar pel començament, que era el 83, Jetpack. El reportatge deia que era, doncs, com ho deia, inconmensurable o inimitable.
No, una mica...
Difícilment
insuperable.
No, ens referíem una mica... ocupava menys de 16 cas, aquest programa, i no sé si qui hagi jugat, almenys en tan pocs cas o en tanta poca memòria, doncs l'originalitat és molt alta. El moviment del mateix astronauta està molt aconseguit, no? Perquè ell doncs, es fa servir d'un coet per pujar i baixar...
Propulsor.
Sí. Jo a l'època me'n recordo quan va sortir, ostres...
Això nosaltres ho vam veure tots en els Jocs Olímpics de Los Angeles, sí. Que va sortir aquell home que baixava de dalt amb aquell... Sí.
Per cert, per què mai més no he vist aquesta imatge? És que jo fins i tot m'he preguntat després si això va ser real o no va ser real.
Sí, va baixar amb allò una mica...
I això va inspirar aquella pel·lícula de Walt Disney que es deia Rocketeer.
Exactament.
Exactament.
Doncs vaja, deixant de banda l'anècdota dels Jocs Olímpics de Los Angeles, Jetpack va ser un dels primers jocs de Ultimate que van evolucionar cap a grans clàssics que són incontestables actualment, com el Attic Attack, el Sabre Wolf o el Night Lord, no?, per exemple.
A mi m'agradaria comentar una cosa sobre els orígens de Ultimate, i és que mentre que Ultimate apareix com a companyia de videojocs l'any 1983, té un precedent dels mateixos germans Stamper a l'any 82. Ells creen Ashby, perquè ells són de la població d'Ashby, crea una companyia que es diu Ashby, em sembla, Computers and Electronics, i que treballen amb plaques arcade. Fan kits de conversió per plaques arcade. Aquesta experiència que ells obtenen els hi servirà molt temps després, quan es passen a la Nintendo, un dels primers grups europeus que treballa amb la consola Nintendo, cap allà l'any 83, just quan apareix, on no tenen gairebé gens de documentació i ells mateixos treballant sobre la placa de la Nintendo s'han de fer la idea de com funciona i com la poden programar de la forma tan excel·lent com la van saber programar. Doncs és això, l'any 82...
Sí, és conèixer les coses des de l'arrel, perquè clar, si domines exactament el hardware exactament com funciona, a partir d'aquí doncs pots saber-ho crear.
I parlant de plaques arcade, una altra cosa que tampoc no ha comentat el reportatge, i és ja per posar una mica més d'anècdota, ja va haver-hi una... Quan es va crear Rare, em sembla que és cap al 85 o cap al 84, que ells formen... es divideixen una mica, fan Rare per treballar amb Nintendo i venen Ultimate, la marca Ultimate la venen a US Gold, que es queda els drets de tots els seus jocs per a 8 bits. A Estats Units apareix una divisió de Rare, que es diu Rare Coinit, que s'encarregarà també de treballar amb sistemes arcade. El que passa que mai va acabar de moure's més enllà d'això. Van desenvolupar una placa arcade, Rare va desenvolupar una placa arcade que es deia Zap, i basada en el xip Z80, el mateix xip de l'Spectrum, de l'MSX, de l'Amstrad, etc. I encara que hi va haver un parell de grups que van estar, de forma freelance, van estar treballant sobre aquesta placa, al final mai es va acabar d'aparèixer com a placa arcade. Mai va acabar d'aparèixer del tot.
Sí, d'aquesta manera tenim una mica el dibuix empresarial de Ultimate i sabem que US Gold es va quedar els drets de tota aquesta sèrie de jocs, no? Que probablement, i un tema que tractarem en pròxims programes i que estàvem parlant abans d'entrar, doncs, retornaran o tornaran a tenir molta importància que probablement se'ls havia perdut gràcies a la telefonia mòbil, curiosament.
Per exemple, no? Ara estem parlant ja de projectes de llançar telèfons mòbils, però que ja més que telèfon és telèfon, consola de jocs. Ja és les dues
I
coses
alhora. I per la capacitat que té, doncs, aquests jocs són ideals, perquè clar...
Són 8 bits, estem parlant i...
Més que la capacitat, perquè els telèfons mòbils d'avui tenen capacitats molt, molt superiors, és més que res, jo crec que per la senzillesa del disseny del joc.
La jugabilitat...
Exacte, són tan adequades pel portàtil.
Jugo 5 minuts, 10 minuts, no he de guardar grans partides, allò...
Exacte.
És això.
Són jocs molt senzills de disseny.
Que de fet, a veure, si ens fixem, és una cosa que hem estat reivindicant aquí des del primer dia del programa.
Des del primer dia del Game Over.
Que es puguin jugar ja. És a dir, que
des del primer moment.
Pum, i juguis, no?
Són els jocs perfectes per les portàtils. Tetris, jocs d'aquests, Columns, etc.
A veure, estàvem amb els videojocs 84, jocs com Attic Attack, Sabre Wolf, Night Lord, clàssics a mi, vaja, el Night Lord és un dels jocs que em té el cor robant, no? Aquella mena de laberint pel qual doncs, tu anaves caminant, trobant-te doncs, a tota mena de gent curiosa, monstres normalment no gaire agradables.
I el personatge,
i el personatge
protagonista,
exacte, que a més tenies una lluna sota que s'anava transformant d'una lluna a un sol, sol, i quan deixava de ser sol i passava a ser lluna, el teu personatge es transformava amb una mena d'home llop.
Sí, sí. I de dia anava amb salacot, anava vestit com d'explorador.
Exactament, sí, sí, sí.
Era molt divertit.
Una mica Livingstone, no?
Sí, sí.
El vestuari que tenia.
Hi ha una història molt curiosa de tota aquesta saga, perquè el Night Lord no és només que el tercer joc d'una saga comença amb Sabre Wulf, continua amb Underworld i acaba amb el Night Lord. El Night Lord és potser un dels allò dels hitos a la història dels 8-bits, perquè crea una tècnica revolucionària, que és el Filmation. És aquesta mena de vista isomètrica amb 3D que l'explotarà i Ultimate a partir de llavors, amb Nightshade, amb Alien 8, que diuen que és un dels millors jocs fets en Filmation, amb Gumfrid.
I que després altres marques també...
Com, per exemple, el famós Batman del John Ridman, que va servir aquesta visió isomètrica.
Clàssic entre els clàssics, el Batman, que quan tu t'estaves una estona quiet, creuava els braços i es ficava a picar amb el peu i mirant-te la pantalla com dient...
Cosa que també fa el Sonic, per cert, ara que acabo de dir, també fa el Sonic quan el deixes quiet un rato, també comença a picar de greus.
Va ser la primera vegada que veien un joc quan el personatge protagonista estaves una estona sense moure'l, que es quedava com nerviós, creuava els braços i anava picant amb el peu a terra com de nervis i mirant-te.
El Mario dormir-se, per exemple.
No, i a partir d'aquí llavors ja no parlem dels Donkey Kongs i el que fan totes aquestes coses.
Doncs el que volia comentar sobre això és que mentre que el Sabre Wulf, que com ha comentat el reportatge, va ser també un joc molt important, que va marcar també una fita en bona qualitat, resulta que a l'últim joc, el més revolucionari, el del Filmation, Night Lord, es va acabar de programar molt abans del Sabre Wulf. El tercer joc de la saga, i abans el que era una revolució en quant a la tècnica, es va acabar de programar abans que el primer de tots. El que passa que per una qüestió de l'època en què eren, van pensar que era un joc massa nou i massa innovador com per llançar-lo en aquell moment. I van decidir doncs, mantenir-lo,
no?
esperar-lo, van treure en Sabre Wulf, Underworld, i després van arribar a treure Night Lord. Però aquest joc, ja us ho dic, estava fet abans que acabés el Sabre Wulf.
Precisament en el tema del Filmation, que un dia també hi hem de dedicar un Game Over, la setmana passada estàvem parlant de l'Abadia del Crimen, no? Que seria doncs, probablement sí, portar que... fins a un últim extrem el que en un principi van començar la gent aquesta el 1984, el 85, l'Alien 8, el Nightshade, el Gunfright, i el 86, ja amb segell de US Gold, jocs com Martianoids, Babbler, Pentagram, més o menys, doncs aquesta seria l'etapa en la que van estar treballant aquests ordinadors. Amb quin joc ens quedaríem de tots aquests de 8 bits que van fer la gent de Ultimate? Albert i Francesc, que sou els que més hi heu jugat i els que més heu recuperat aquestes joies.
Jo marxaria del Filmation i em quedaria amb la Tic Attack. Potser perquè va ser un dels primers jocs que, veient una revista al mapejat del joc, vaig dir, mare de Déu, però com és possible posar tot això en un ordinador?
Recordem la sinopsi de Tic Attack, sisplau?
No la recordem.
Doncs, la recordem?
Sí, recorda-la tu.
Doncs sisplau. La sinopsi de Tic Attack és senzilla. Són tres personatges que estan atrapats en una mansió i han de sortir, han de trobar una clau, que és la clau que els obrirà la porta de sortida, i podran sortir d'allà. Coses espectaculars d'aquest joc, perquè és realment, per treure's el barret, un mapejat immens. I una cosa que és a nivell de jugabilitat és molt curiosa, sobretot per l'època en què va sortir. Em sembla que tens tres personatges, un mag, un guerrer i un altre personatge, no recordo, potser només eren aquests dos, cada un el seu gràfic especial, cada un llença una arma concreta, i a més, cada un té una habilitat especial. El mapejat de la casa, a part que sigui immens, té portes, té pous, té escales, pots canviar de planta moltes vegades, caure per un pou a una planta superior et porta a la mateixa pantalla però a la planta de sota, per tant hi ha una estructura que realment coincideix a la casa. Hi ha diversos mobles, hi ha des d'un rellotge de paret, des d'una estanteria, doncs cada personatge pot atravessar un moble d'aquests diferents, que són com portes secretes, però cada personatge un. No sé si hi ha des de barrils, a rellotges de pèndol o a estanteries. Em sembla que el mag pot passar a través dels rellotges de pèndol, el guerrer a través dels barrils i l'altre personatge ens sembla a través de les llibreries. Però que els hi serveixen per passar com a petits atajos, no?, entre una habitació i l'altra.
I a més la pantalla t'informa la teva vida com està, com comentava en el reportatge, que surt un pollastre rostit, que com menys vida tens, cada vegada se li van veient doncs, les costelletes, tot, pum, pum, i es queda sense res. Llavors,
un esquelet,
sense...
no?
Sí, totalment.
Tu recordes, Albert, parlant del pollastre, es veu l'esquelet? Això m'ha recordat els jocs de la pistola, que va sortir per 8 bits, per Spectrum i MSX. Te'n recordes aquella pistola va sortir?
Per Spectrum, que es deia la Magnum, no? Fa l'efecte
no,
de la pistola,
no recordo com es deia. Bueno, un dels jocs que venia acompanyat d'aquesta pistola era mena de pollastre
immens. La Gun Stick.
La Gun Stick, sí, senyor.
La Gun Stick.
Sí.
Aquí, dando el dato conciso y concreto.
Gun Stick per Spectrum, què feia?
Era el joc que venia de presentació, sortia un pollastre immens davant i que anaven venint aranyes i vespes, se'l anaven menjant, i mentre se'l anaven menjant anava apareixent tot l'esquelet de dintre, i fins quan se l'havien menjat era... tot, et mories.
Era inalàmbrica, però bueno, no sé on estava on jo estic, nada. O sea, era una
absolutament
cosa
que... inalàmbrica. Sí, i estem parlant d'Spectrum dels 80.
Sí, era una pistola.
I era per Amstrad, també.
Per tots els 8-bit va sortir, es connectava al port del joystick i era una pistola com les de Master System, com les de consoles actuals.
I era precisa, però precisa. És que jo jugué mucho a mi, soy un gran aficionado de tiro, por eso...
A veure, un petit parèntesi, a banda d'això. Aquestes pistoles, exactament, com funcionen? Perquè moltes vegades molta gent s'ho ha plantejat. Parlem de les primeres, no parlem de la nova tecnologia que tenim ara, sinó tu apuntes amb la pistola a una pantalla i com sap la pantalla?
És la mateixa tecnologia que feia servir, per exemple, la de NES, la pistola de NES?
Sí.
La tecnologia que fa servir aquestes pistoles, almenys el que fa a nivells de 8-bit i a nivell de programació, és la següent. Les pantalles es dibuixen a 5, el que estàvem parlant abans, per cert, a 50 Hz, d'acord? Vol dir que la pantalla es dibuixa 50 vegades per segon. Quan tu apretes el botó de disparo, el que fa la pantalla és quedar-se... Tu no ho veus, però si tots els que han jugat aquest joc recordaran una mena de petits flaixos imperceptibles, el que fa la pantalla és quedar-se en negre. I allà on hi ha un enemic, un quadrat blanc. Quan la pistola, que és més un sensor òptic, diferencia el negre del blanc, doncs ha detectat aquell color blanc, ha detectat que ha estat apretada apuntant sobre un enemic, aquell enemic desapareix i et carreguen els punts, etc. Tu no te n'adones, però hi ha un molest petit flash que sembla perceptible a l'ull. I a nivell de programació aquestes pistoles funcionen amb aquesta tecnologia.
És a dir, que no deixa de ser una cèl·lula fotoelèctrica.
Exactament, és una cèl·lula fotoelèctrica. Sí. L'únic que fa és substituir el dibuix de l'enemic per una mena de quadrat blanc amb la seva... que el delimita i serveix perquè la pistola pugui diferenciar entre un color o l'altre i saber si ha disparat un enemic o no.
Tanquem el parèntesi pistoles. L'Albert s'havia quedat amb l'Àtic Atac i en Francesc quin es queda dels primers jocs de Ultimate?
A mi perquè sempre m'agrada molt el Gunfrit. El Gunfrit. És el joc de l'oeste de...
Exacte, sí, és veritat.
En Filmation. A mi sempre m'agrada molt això que poguessis perseguir a dolents i lluitar amb ells en una mena de duel. De bé, amb qui tens un fundament més ràpid, sempre m'agrada.
I a més, aquest era un Filmation segona generació, perquè recordo que, clar, hi havia vegades, i recordem els primers Filmations, el personatge alguna vegada es podria perdre darrere d'objectes, però ràpidament el podies localitzar una altra vegada. Clar, amb algun fight jo recordo que el personatge podia quedar doncs, darrere d'un edifici, i el que feia el programa era fer desaparèixer l'edifici perquè tu el poguessis controlar.
Llavors,
només quedava el contorn de l'edifici per saber, doncs, més o menys...
Amb la dificultat implícita de programar tot això en aquella època, no? I amb aquest sistema. Si us sembla, passem ja a Rare. Ultimate va canviar de marca, va canviar bàsicament, com comentava en Francesc fa una estona, per començar a treballar amb les noves grans tecnologies de l'oci digital, dels jocs, diguéssim, que hi havia en aquells moments, que eren les consoles, i van passant els 8-bits a treballar principalment per la Nintendo, la NES, la petita, la Nintendo Entertainment System i la Master System de Sega. Títols, vaja, que podríem estar moltíssima estona llegint-ne, no? Però vaja, des de el Cable, California Games, Cobra Triangle, el Digger, jocs com l'Snake, Rattle and Roll, el Solar Jetman, moltíssims que varen programar en aquesta primera etapa dels 8-bits de les consoles.
El que és curiós és la visió de futur que van tenir, perquè estem parlant de l'any 83, quan surt la NES, gairebé, o feia poc que havia sortit la NES, aquí a Europa no es coneixia. Ells van ser els que es van preocupar de veure un futur en aquesta plataforma i de moure's per tal de ser un dels primers grups europeus que pogués
programar. Recordem que la NES va arribar a l'estat espanyol l'any 89, si no m'equivoco, no abans.
I als Estats Units...
I estem parlant del 83.
Exacte.
El 89 va arribar la NES?
I tant.
Sí, sí. Molts anys després.
Sí, sí, perquè van arribar més o menys paral·leles la Master System i la NES, cosa que en realitat no. La NES era més antiga que la Master System i van arribar més o menys a la mateixa època, fins i tot et diria que va arribar abans la Master System que la NES, que la distribuïa una empresa espanyola que es deia Spaco. Era una distribuïdora, no hi havia ni Nintendo a l'estat espanyol com a empresa, era purament un distribuïdor.
Spaco era el distribuïdor oficial en aquella època. Sí.
Qui és?
Spaco. Bueno, Francisco, si no és mucha confianza.
Doncs vaja, quin joc ens quedaríem d'aquesta etapa dels 8-bits? Ho dic per avançar ja ràpidament a una altra, crec que gran etapa de les consoles dels 16-bits i més amunt.
Bueno, a mi m'agradaria comentar només una altra petita cosa, una altra petita anècdota d'aquestes que afegeix llegenda al que és una companyia com Rare. Aquesta em va ser explicada pel webmaster de Matranet, Star, i ell inclús em va dir, això està per confirmar. Jo no ho he aconseguit confirmar, però bueno, són aquelles coses que feixen suquillo a la història de Rare. I és que l'any 1983, quan Rare es preocupen de desenvolupar per NES, diguem-ne que Nintendo no està molt interessada. Ells presenten uns projectes i Nintendo els hi diu que no. Nintendo d'Amèrica els hi diu que no. Llavors, el que van fer els Miles Stamper és desensemblar les BIOS de la NES i tornar una altra vegada a Nintendo America amb les BIOS ensamblades dient això és el que vosaltres teniu com a consola, això són tots els errors que nosaltres veiem, o desenvolupem per NES, o millorarem la idea original, la vendrem a algú altre i farem jocs per algú altre. Després d'això van dir, bueno, ensenyeu-nos el que teniu, i gràcies a això van sortir doncs, jocs de la talla de RC Pro-Am, de Battletoads... I un, ara tu que deies quin joc em quedaria...
És doncs... que n'hi ha molts de curiosos, vaja, jo veig que varen fer versions, per exemple, del Barrio Sésamo, que dius, curiós, doncs varen fer tres versions del Sesame Street, diguéssim, en anglès, varen fer versions de les primeres versions que es van fer del WWF, de la lluita lliure aquella típica de a l'època que hi havia Hulk Hogan i l'Último Guerrero, que ara ja no hi són, que són aquella època sí que hi eren, o de la pel·lícula de qui va enganyar a Roger Rabbit, per exemple, no? O sigui que van saber-se també afiançar amb franquícies molt bones cinematogràfiques en aquella època.
I no només això, sinó també van fer versions de recreativa, com Marvel Madness, per exemple.
Sí, exactament, per a Nintendo i també, doncs, com deies abans, els Battletoads, sèrie de dibuixos que va intentar doncs, emular l'època de les Tortugues Ninja, una mica doncs, el que havia de ser doncs, una mica la contra, no? El que va ser Digimon a Pokémon, no? Una mica la contra aquesta.
Jo dels jocs de... Jo dels jocs que em quedaria per NES de Rare seria amb Skate Snackle and Roll, em sembla que es diu, o Snake
Rattle and Roll.
Snake Rattle and Roll, perquè és curiós, un altre joc que mostra el salt qualitatiu o aprofita realment la màquina fins a convertir-lo en un gran clàssic fa exactament el que mateix que vam fer amb Ultimate pels 8-bits, que és passar a una tercera dimensió. El Skate Knuckle and Roll és un joc de vista isomètrica també per NES, cosa que abans tampoc no s'havia acabat de veure, amb una gran qualitat. A mi, fins a algun punt, inclús em recorda aquell Sonic 3D que va sortir per Mega Drive.
És que més o menys era això, era com un Sonic Filmation, aquell Sonic 3D, era una mica la línia
doncs
aquesta de visió.
El Snake's Catalan Roll és molt semblant.
Varen desenvolupar molts jocs per a Game Boy també, grans jocs per a Game Boy de tots els jocs que llavors tenien per a les consoles, si us sembla deixem les portàtils per més endavant i anem al format 16-bits en el que també van fer coses que crec que s'encapçalen sobretot per al Donkey Kong Country, no? Principalment, no? Un pas fonamental, crec, en les consoles de 16-bits, sobretot la Super Nintendo. Recordo la primera vegada que vaig veure aquest joc que es deia Donkey Kong Country, en el que recuperaven una de les icones clàssiques que era el Donkey Kong, d'aquell primer joc d'aquell King Kong que tirava els barrils a Super Mario, que havia de salvar la princesa. Li van comprar els drets a Nintendo, cosa que llavors Nintendo se n'ha penedit tota la vida, perquè n'han sabut treure molt de suc i van crear un joc realment espectacular que no havien vist fins aleshores.
El Donkey Kong Country, aparte, fue un juego que, merced al tema de los desfases de velocidad entre Europa y Japón y América, también perdió muy poca velocidad. O sea, fue un juego que hasta se optimizó, se cuidó ese factor, ¿no? Que no digas, hombre, es que juego americano, juego PAL, y es que hay una diferencia monstruosa. No, incluso los márgenes de pantalla eran bastante más pequeños.
Tú guiabas al gorila, ¿eh?
Sí, lo guiabas, era el típico plataforma.
Es un plataforma pur y dur, sí, sí. Per disfrutar moltíssim, veus els moments que té aquest pseudo 3D, aquells volums...
El sentit de l'humor
que sempre ha mantingut també...
Els amics que tenies, que agafaves pel camí, que t'ajudaven, no?, a poder anar avançant... I realment, doncs, tot l'entorn gràfic en el qual tu et movies, que podies agafar unes
plàtans,
botes...
I els plàtans, com et venien els plàtans? Com una ràfaga. Són coses molt divertides.
Jo con el rinoceronte me lo pasaba. Recuerdo un poquito a, bueno, la verdad, a Sonic, ese juego, porque había muchas partes en las que te embalabas con el rinoceronte o con el bicho que fuera, empezabas a coger ahí cosas, y ahora que te descuidabas, en vez de saltar a... Bueno, pues saltar porque te podías dar contra la pared, pues seguías recto y generalmente rompías ese trozo de pared y seguías a encontrar un subjuego, porque era un juego, eso sí que lo tenía. Estaba plagado de subjuegos, de bonus, de todo, y el tema tan gracioso de los enemigos, que les saltabas encima, les dabas un golpe y oías el del bicho que lo cargas.
Quizá de lo más característico que recuerdo de este juego es los famosos barriles, que saltabas dentro y dabas la vuelta y salías disparado hacia otro.
Exacto.
I parlant del Donkey Kong i saltant als 64-bits, vaja, crec que varen fer algunes de les peces, crec que mestres també dins dels 64-bits, com el Donkey Kong 64, Banjo-Kazooie, dos jocs també en els que realment tenies la capacitat de moure't en tot un entorn tridimensional, completa llibertat, entre cometes, però completa llibertat i amb molts multijocs.
El
també,
Donkey Kong 64 seguia molt l'estela del Donkey Kong Country i agafar moltes coses, com per exemple els barrils que saltes d'un costat a l'altre.
És que sabeu què passa a nivell de... a nivell de programació, bueno, a nivell de programació, a nivell de la plataforma sobre la que es desenvolupa el Donkey Kong Country, nosaltres el coneixem per la seva aparició a Super Nintendo, però no estava preparat per anar a funcionar amb una Super Nintendo. Els Donkey Kong es van preparar just quan Nintendo preparava un salt també cap a recreatives. Recordem que a la mateixa època són aquests jocs també de gràfics espectaculars i renderitzats com el Cruising USA o el Killer Instinct, també la famosa recreativa. Estan preparats per funcionar amb el que seria el hardware de la Nintendo 64, posteriorment, però que per problemes de temps no es va desenvolupar a temps i o era o esperar-se o passar a Super Nintendo. I va passar a Super Nintendo.
Doncs a Donkey Kong 64, la gràcia que té, una de les gràcies que té, és que recupera més dos jocs emblemàtics d'un del Donkey Kong, que recupera el Donkey Kong clàssic, que te l'has de fer per força per aconseguir un ítem que t'ajudarà a acabar, i l'altre és el Jetpack, precisament, no?
Sí, sí.
I allà veus la dificultat realment recuperant el Jetpack.
O sigui, tens els petits jocs antics dins el gran joc amb tot el desplegament tècnic
de les
hores.
La gran dificultat que tenia Jetpack, un joc que no era gens fàcil acabar-se'l.
Un guiño que yo hago a esto de Nintendo 64 y Rare es que, fijaos, para mí de todos los mejores juegos que han sacado, el Donkey Kong, la verdad, no me gustó. El de 64 lo vi demasiado, no sé, no me caló mucho, pero el Perfect Dark, que es muy distinto, ¿vale?
Home, és el GoldenEye, però millor encara.
Sí, és bastante mejor, futurista, en plan quieren darle un guiño a Blade Runner y tal. Y el otro, que para mí es impresionante, es el Conker, un tipo Banjo-Kazooie, sí, plataformas.
Conker Bad Day Fury, ¿no?
Conker Bad Day Fury, no, de una, no, no de una ardilla.
Aquí, no va a surtir aquí. Me sale,
aquí no llegó a salir, tiraba de la expansión de la expansión de la Nintendo 64, y es que era impresionante verlo. Los enemigos hablaban todos.
Y más o sea, a més deien tacos.
Decían muchísimos tacos, la ardilla está medio borracha.
Es l'últim joc que va sortir per 64.
Sí, ¿no? Que bueno, la presentación es bastante bestia, porque se ve cómo sale la ardilla, Conker, el protagonista, y se ve el logo de la N de Nintendo, ¿no? Aquella N verde semitridimensional, como coge una motosierra y como parte en dos la N de Nintendo, ¿no?
Una petit detallet últim, ja per donar-hi també una mica més de llegenda al fet del Donkey Kong Country, i és que Rare va començar a un poble de Ashville, a Zoo, que està a prop de Birmingham. Després, com a Ultimate, després quan es van passar a Rare, van canviar de poble, em sembla que van anar a una població anglesa, es diu Thimberley, podria ser. El que és curiós és que aquesta població té un zoològic i és mundialment conegut per les seves col·leccions de primats.
Ah, sí?
Exactament.
O sigui que tenien on inspirar-se. On inspirar-se esperem que tinguin durant molt de temps, perquè ara Rare s'ha passat, com dèiem humorísticament l'altre dia, al costat fosc, de la força, perquè Rare ha estat adquirida per Microsoft per desenvolupar, per tant, jocs en exclusiva per a la Xbox i per tots els sistemes que Microsoft pugui desenvolupar. L'última cosa que ha deixat per a Nintendo és l'Star Fox Adventures.
Sí, que és un cant del cigne sensacional, perquè és un joc formidable, que crec que serà de lo milloret que haurà sortit per
sí, que la verdad lo han trabajado mucho.
Home, pensant que Ultimate no es va equivocar al passar-se a Rare a Nintendo, potser no s'equivoca en aquest pas que ha fet i passant-se a Xbox,
El temps dirà. Nosaltres ens anem a fer una pausa de publicitat. Tornem de seguida al Game Over a Ona Catalana.